Bueno, i seguint el recorregut d'este nou any 2026, tenim així a Jaume Llorenç. Bon dia.
Bon dia.
Recordar als nostres oients que Jaume Llorenç és regidor del PP per l'Ajuntament de Vila-real, a més de senador per la província de Castelló en la Càmera Alta. Pues, comencem l'any conforme l'han dissat, no? Des del Partit Popular Municipal i tu com a representant d'ells, veniu a denunciar així públicament, perquè des de que els 15 anys que porta el senyor Benjó com a alcalde del municipi, 3 o 4 anys com a molt ha sigut el que ha complit el que el dia 1 de gener ja entraren en vigor uns pressupost que ja estigueren aprovats, que cosa que enguany per lo que veig no és el cas.
No, bueno, més que vindré a denunciar, venim a constatar, no? Una realitat que és que en este cas els diferents governs de Benlloc mai han complit en el document que és el instrument de treball més important que ha d'aprovar un ajuntament tots els anys, no? Que és el pressupost. Els pressupostos, al final, lo que per a que la gent mos entenga, quan parlem de pressupostos no estem parlant de números només, estem parlant o no estem parlant de finances, el que estem parlant és de que un ajuntament diga en què va gastar els nostres diners, no? Què va gastar els diners dels nostres impostos. Així a Vila-real, pues per la mala gestió i per una manera pues, molt peculiar de portar les coses, el govern de Benlloc, tant quan ha tingut majoria absoluta com ara, que no la té, i que Compromís havia posat pues, molt serios en això, de que ara sí que se podrien aprovar els pressupostos en temps i forma, pues, bueno, ni d'una manera ni d'altra s'aproven els pressupostos quan toca. Els pressupostos estan pensats per a fer-se en l'any anterior, diguem, l'últim trimestre de l'any anterior, aprovar-se pues, en desembre, després n'hi ha un període d'al·legacions i entrar en vigor pues, l'1 de gener si ja s'ha superat aquest període d'al·legacions a final de desembre. Així, per desgràcia, pues, estem acostumats a que els últims van entrar en vigor en agost. Vull dir, vam estar més part de l'any en pressupostos prorrogats de l'any anterior que en pressupostos vigents, no? Tirant un poc de lo que ja n'hi havia i l'Ajuntament, en este cas, això no és com els americans, si ho heu vist a les pel·lis i tal, que n'hi ha un període a partir del qual si no n'hi ha pressupostos les administracions tanquen, deixen de funcionar, deixen d'atendre la gent, així no és així, així per ell els pressupostos se prorroguen, se fotocopien, per entendre'ns, d'un any per un altre, i se pot seguir funcionant amb més dificultats, però se pot seguir funcionant, però la realitat és que aquesta reflexió que s'hauria de fer, inclús de la mà de la societat, per escoltar quines necessitats tenen, com se poden gastar els diners, doncs així sempre se fa tard i mal.
I ja una miqueta parlant, perquè aquest tema l'altre dia estava el senyor Casada de Boi, més o menys mos va fer un balanç de lo que és la qüestió municipal, però a veure, jo la primera vegada que tinc un senador al meu costat, tinc que confessar-lo als meus oients, no tot el món té ara mateix este privilegi, no? Vostè és senador des del mes de juliol del 2024, o ve a dir que vostè porta 2 anys i mig com a senador de representant a esta província, en el qual vostè va substituir en el seu dia a Vicente Tejada, no? Que va ser elegit secretari autonòmic d'Agricultura i motivat este càrrec per la eixida de dos consellers de Vox que entonces formaven coalició en el govern autonòmic.
Exacte.
Quina és l'experiència d'un vilarrealenc? No sé si és vostè el primer vilarrealenc que és senador des de que està instaurada la democràcia o això és pregunta
sí,
d'examen.
Des de que està instaurada la democràcia, sí. Sí que alguns historiadors del poble me van passar alguns noms de vilarrealencs que havien sigut senadors, però estem parlant per exemple de Polo Bernabé.
Bueno,
que a part, Polo Bernabé és una figura històrica per a Vila-real, però hi ha que dir que no era de Vila-real, no?
Correcte.
Era de València, de fet crec que va ser regidor en l'Ajuntament de València, però com, bueno, la veritat és que tot el que va fer per Vila-real pues es considerem un vilarrealenc, no? Però bueno, sí, des de luego, des de la democràcia que crec que soc el que m'estrena en eixe càrrec.
Com a Vila-real, héroe de Soca, que es diu, no?
Sí.
I quina és l'experiència per la capital del reino? Ha participat vostè en moltes comissions durant este últim any? Contem-nos una miqueta en què...
Sí, bueno, allí estem organitzats per al que seria el treball diari, no? Per dir-ho així, estem organitzats en comissions en temes concrets. Algunes comissions estan vinculades directament amb un ministeri, diguem que fem el seguiment de les polítiques que se segueixen en un ministeri, fem propostes, etc. I altres pues, sí que són més instrumentals o més generals. Jo, per exemple, pues, formo part de la comissió de pesca, que és una comissió que, no, com la gent sabrà, no hi ha un ministeri de pesca, està junt a agricultura, però en aquest cas, donada la importància de la pesca que té en bona part del territori de l'Estat, pues se va decidir al Senat que hi haguera una comissió específica per a treballar sobre el futur de la pesca. I la veritat és que els últims mesos s'ha demostrat lo important que és i els problemes que està donant en este cas els acords que s'estan prenent per part del govern amb els socis europeus i que retallen molt els dies de pesca, i això pues, als de Castelló pues, mos afecta. No? Entenc que les províncies que no tenen mar, pues, en este tema pues, estan un poc així més perduts, però sí, la veritat és que la Cofreria de Pescadors de Castelló, en els que treballem i tal, pues, estan alertant-nos des de fa anys del poc futur que li veuen a la pesca com una activitat econòmica no recreativa. Evidentment, la pesca recreativa pues, continuarà, o la pesca esportiva, però sí com a activitat econòmica les dificultats que s'estan trobant. Jo, per exemple, també estic en cultura, també estic en vivenda, que està sent una de les comissions que estem treballant més, perquè crec que és evident que, si no el primer, dels primers problemes que tenen els espanyols avui en dia és la difícil accessibilitat a acabar una vivenda, no? Tant en alquiler com en compra, que són coses que a vegades se mesclen, però és cert que avui en dia els preus estan disparats del lloguer, també estan disparats de la venda, i crec que també tenim que treballar per a canviar un poc esta dinàmica, no? I bueno, això és un poc el treball que m'estic deixant comissions, que ara, bueno, també estic en universitats, que al final és la meua ciència, que al final és la meua professió, i després, bueno, també en altres qüestions que van sorgint més en el plenari que podem anar discutint, no?
Sí, no, recordar que Llorenç és doctor en màrqueting, professor de l'àrea de comercialització i investigació de mercats de la Universitat Jaume I. A més, és vicedecano del grado de turisme.
Bueno, era.
Era, bueno, jo ja... m'ha fet les meves xuletes, saps? No, perquè, claro,
sí, bueno, això quan vaig... Quan vaig
que no me pillin a mi...
Quan vaig accedir al càrrec de senador, hi ha una incompatibilitat legal en ser funcionari i a la vegada senador, no? I bueno, tinc ahí la meua plaça a la universitat com a professor titular, la tinc ahí en congelada, no? Fins que torne.
Comentaves de la comissió de la vivienda. Jo és una de les preguntes que a tots els polítics que s'arrimen així, des de que el rei Felipe VI en el seu discurs va ser com un dels principals problemes que té la ciutadania espanyola, des d'aquesta comissió, quins avances o qui, perquè no oblidem que el Partit Popular és majoria en la Càmera Alta, que també desconec, perquè és que al final se li lleva aquest protagonisme a la Càmera Alta, que no deguera de ser aixina, perquè té que tindre el seu protagonisme com pot ser la Càmera Baja. Però tenint majoria absoluta la Càmera Alta al PP, des del punt de vista de la vivienda, en què pot repercutir, què pot percibir la ciutadania, que se pot aconseguir?
Bueno, des del Partit Popular hem elaborat una sèrie de propostes. És el que se va presentar, pues mira, ara farà un any, crec que va ser en gener de l'any passat, això, que és el que se va firmar en Astúries, i seria la declaració d'Astúries, en tota una sèrie de mesures per a tornar a moure el mercat de la vivenda. En el Partit Popular tenim clar que el problema és que no s'està construint, i evidentment venim d'una crisi econòmica de... pues a partir de l'any 2008, que és cert que en Espanya se va construir molt, però el paró ha sigut tan gran que ara ens trobem en que no hi ha vivenda, i això fa que el preu augmenti moltíssim, que no hi hagi vivenda per alquiler, ja no, quasi ni diria per alquiler assequible, és que n'hi ha llocs que no n'hi ha vivendes per alquiler, o sigui, no n'hi ha disponibilitat. I un poc la nostra proposta és pues, tota una sèrie de mesures destinades a que se puga tornar a moure aquest mercat de la construcció, que siga fàcil, que qui tinga ganes de fer alguna cosa que no s'acabi trobant en un laberinto de burocràcia per a poder tirar avant un projecte d'aquest tipus, i també, pues, bueno, evidentment, això són lleis que s'aproven a nivell nacional, però també que facilite el treball als ajuntaments. Al final, els ajuntaments són els que et donen els permisos, són els que faciliten que se puga construir, no? Què estem fent des del Senat? Bueno, com vostè diu, tenim majoria absoluta, i això possibilita que moltes de les nostres propostes tiren avant, no? Algunes recolzades, també he de dir que no és una majoria absoluta, per entendre-nos, tipus rodillo, és a dir, s'aprova tot, és cert, però moltes de les nostres propostes compten el recolzament d'altres partits. És cert que al Senat la representació de partits minoritaris és encara més minoritària, per entendre-nos, són pocs, no?, pel sistema d'elecció que té el Senat, però en moltes ocasions sí que hem encontrat en el seu suport, i bueno, han votat a favor d'una proposta o ens han proposat en alguna proposició de llei alguna millora, pues ha incorporat i tiraven. Què passa? Que entendremos, el Senat té la capacitat legislativa, però s'han de posar d'acord les dues càmeres, és a dir, qualsevol llei l'ha d'aprovar del Congrés i el Senat. Si n'hi ha empate, entendremos, si un vota en un sentit i l'altre vota en un altre, qui desempata és el Congrés, això és cert, no? I a vegades les lleis, pues això, comencen al Congrés, ve al Senat s'aprova o no, i torna al Congrés i se produeix l'aprovació definitiva. En molts casos el que ens estem trobant és que la mesa del Congrés, en este cas, les propostes que venen del Senat, aprovades per el Partit Popular, no solament per el Partit Popular, és a dir, també per altres partits, el que fa és bloquejar-les perquè no se debatisquen en el Congrés. Nosaltres diem, de sempre, és que estan segrestant la democràcia. Estem segurs que moltes d'aquestes propostes no passarien del Congrés, perquè allí la majoria és diferent. Hi ha una majoria en alguns aspectes que és diferent a la del Senat. Però el que volem és que se puguen debatir. Que no ixen? Pues no ixen, ja està. Però que hi hagi gaire debat i propostes en vivenda, propostes... Mira, ara ixin un poc de vivenda, però algo que la gent que ens està escoltant segur que li sona, que és la llei de costes, les casetes de Cabanes, de Torre la Sal, les casetes de Nules, estan desprotegides. Pues des del Partit Popular se va aprovar, jo encara no estava, en el Senat una proposta de llei per a protegir estos espais que tenen un valor etnològic, no són construccions a l'ús, són construccions que tenen molta història i que si hi ha que tirar-les, pues va desaparèixer aquesta part de la nostra història. Bueno, pues ahí està bloquejada en el Congrés quasi dos anys. I això és un poc el que ens està passant, en que se fa el treball, sí que se porten propostes, se debatixen els altres grups, però una vegada arriba al Congrés, la mesa del Congrés per sistema frena aquest tipus d'iniciatives que podien ser bones per als ciutadans. Ja dic, algunes sabem, per les votacions que se van donar al Senat, sabem que en el Congrés no van eixir, perquè n'hi ha una altra majoria. La tassa de basures, nosaltres hem proposat eliminar l'obligatorietat de que els ajuntaments tinguin que repercutir el 100% del cost de les basures als ciutadans. Són dues línies d'una llei, dues línies, no és més, és eliminar això. Bueno, pues, això creiem que anava a tindre dificultats en el Congrés per aprovar-se, perquè ahir vam tindre una majoria, la majoria absoluta del Partit Popular, recolzada per alguns membres del grup mixto i poca cosa més. Pues bueno, això tampoc se debatís. Per què no s'ha de debatir en el Congrés? Bueno, pues que tornen a... que s'obliga aquest debat, crec que és positiu, no?, per a la societat, que sàpiga cada un on està.
I extrapolant a Tregami la seva funció també com a regidor del PP, jo recordo l'altre dia que estava així el senyor Benjó a la formulació de les preguntes, jo li vaig comentar que en el a mitat, quasi que a la part que vostè accedia al càrrec de senador, l'acuerdo este que va haver la Generalitat Valenciana sobre terrenos cedits per a la creació d'aquestes viviendes en el municipi, en este cas, perquè no deixa de ser un problema local, no? Perquè també hi ha gent així que té aquest problema d'accés a la vivienda, i que el primer edil del municipi venia a dir, si no recorde mal i si no que me perdone, que va ser una miqueta qüestió publicitària, que com que està l'acord a mispara, vostè des del punt de vista...
Té raó el senyor Benlloc. Té raó, perquè està parada perquè ells no han fet tots els tràmits que tenien que fer perquè aquests terrenos passaren a formar part d'aquesta oferta de terrenys que vol fer la Generalitat. Mire, la idea del plan viu este de la Generalitat és tan simple com dir, bueno, com tindre uns terrenos així i allà no resulta atractiu perquè ningú promotor se posa a construir, el que anem a fer és agrupar tots els que n'hi ha en la comunitat i que puga vindre promotors en múscul financer per a poder tirar avant promocions que d'altra manera a lo millor seria més complicat. Però clar, ahir els ajuntaments, o sigui, el que se demana és que els ajuntaments, els terrenos que tenen per poder construir, pues que els cedisquen a la Generalitat per a que els puga oferir, perquè aquests terrenos són municipals, no? Així, quan se va iniciar el primer pas, que era firmar un conveni en la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per adherir-se a aquest acord, així se va firmar, a punt i hora, com sempre, en dubtes, no? I posant-ho en dubte, bueno, pues si ells no estaven d'acord, millor no ho haguem firmat, però ho criticaven, però sí que firmaven, no? Se mos va explicar els terrenos que n'hi havia, és cert que no l'Ajuntament de Vila-real en este cas no disposa d'una abrumadora quantitat de metres quadrats per a construir, però el que té pues, podria ser aprofitable. El següent pas, jo, l'última comissió que vaig preguntar com estava això, no s'havia firmat encara, i pot fer un mes una cosa d'aquesta. Jo espero que ja s'hagi firmat. Però la realitat és que si això a Vila-real encara no té ninguna... en tangiblement no n'hi ha res, és perquè l'Ajuntament de Vila-real ho ha retrasat tot el que ha pogut i més. També li dic, n'hi ha mala intenció darrere d'això? Pues jo ja no sé què dir-li. Simplement perquè, com així tot se retrasa, com així una persona que necessita un vado se té que esperar 6 mesos a que li concedisquen, pues que se tinga que fer un tràmit administratiu com este, que és una miqueta més complex, entenc, pues que se retrasen, pues bueno, no tenim pressupostos, bueno, tantes coses funcionen malament en este ajuntament que al final pues ja no sap si realment hi ha una mala intenció sobre això o simplement és haver gestionat molt mal els recursos de l'ajuntament, sobretot. I si ara me permeten, pues la gestió de recursos humans. Tenim uns empleats públics absolutament saturats per la feina que tenen, perquè durant 15 anys no s'han aclarit a gestionar pues, quantes persones tenen que dedicar-se a cada feina. I això és la realitat que tenim avui a Vila-real. No?
I tornant a la seva funció de senador, no sé el temps que quedarà per a les pròximes eleccions i si vostè repetirà candidatura, desconec, però damunt de la taula m'imagino que tindrà algun projecte en representació d'esta província en la qual l'agradaria que s'escoltara en la Càmera Alta, en la qual intenta pues, això, tirar cap a casa, no? Perquè així al sí, fi i al cap vostè està ahí per tirar cap a casa per la gent de Castelló. Què és el que té vostè ara mateix damunt de la taula per a intentar que millora? Vostè ha mencionat lo de la pesca, evidentment, perquè ja està en esta comissió. Si està, què és el que té vostè ara mateix?
Jo li diria tres coses. Dos, ja li les he dites, no? Ja he fet spoiler. Un és el tema de la pesca, com ha dit, que crec que és molt important i som una província que tenim que estar molt orgullosos dels nostres pescadors i tenim que ajudar-los. La segona ja li havia comentat, que és el tema de la llei de costes. Jo crec que és essencial que no se perga aquestes casetes, que no se perga aquest patrimoni i que és realment fàcil protegir-lo, de veres. No és complicat i crec que s'ha entrebancat ahí i no sé exactament per què. I bueno, avui en dia el problema és que sí que estan prenent mesures judicials, en aquest cas els propietaris, però a nivell legislatiu pues, n'hi ha una solució que està empantanada. No?
Pot ser que per les casetes siga perquè el municipi se diu Nules o se diu Xilxes o se diu Almenara i no se diu, sí. I no se diu Benicàssim, Peníscola...
No, és un problema de tot el Mediterrani. Jo, evidentment, com vostè me diu, jo represento a la província de Castelló i jo penso en els pobles de Castelló, no? Però també passa en la província de València, en la província d'Alacant, passa en Múrcia. En Múrcia també hi ha uns nuclis poblacionals molt amenaçats i passa també en Tarragona. Vull dir, nosaltres, hi ha un company en este cas està en pesca, sobretot, però que l'escolta a defendre, jo tinc relació amb ell perquè està en pesca, però l'escolta a defendre el tema d'este tipus de patrimoni, no? Coster, que bueno, és d'Esquerra Republicana, és representant per Tarragona, no? I ell defensa també la necessitat d'esta llei de costes, modelar-la a la realitat del Mediterrani, no? Que el país estigui pensat per a altres realitats. I bueno, la tercera, que és la que no li havia fet referència, és el tema de la ceràmica. Jo crec que la ceràmica avui en dia està en un punt en què, deguda a tota la normativa europea de les emissions, no vaig a dir que està en perill, però sí que té un grau d'incertesa damunt per al futur important. No? Hi havia un projecte per al 2030 de que no feren emissions, m'entendremos, i hasta ara el que feien era anar pagant l'excés d'emissions. Això avui en dia s'ha multiplicat. En el pròxim trienni, hasta 2030, el cost d'aquestes emissions pues, se'ls pot disparar, perquè n'hi havia una part que diguem que era gratis i aquesta part desapareix, i creiem que tenim que fer alguna cosa per a que des d'Europa s'acabi canviant esta dinàmica i sobretot a aquestes indústries que emitixen, però que han fet un esforç tremendo per a ser sostenibles i que sobretot a mi me diuen gent del sector que roden per tot el món, me diuen, és que tu no te pots ni imaginar com està fora d'Espanya o com està fora d'Europa. Diu, és que no és que estiguem anys luz, és que ni se veu. O sea, hem fet un esforç per a aquestes indústries que són, pues, que tenen un consum energètic elevat, etc. Han fet un esforç per a reduir emissions, per a utilitzar tecnologies sostenibles i ara pareix que encara n'hi hagi que apretar-los més. No? Jo crec que ja està bé, que ells estan convençuts que el que ho han fet està ben fet i estan molt orgullosos, però no podem seguir o no se pot seguir apretant més. No? Jo crec que aquest és l'altre repte. ve molt de final d'any, perquè ahir estava hi havia una proposta de la Comissió Europea i això se va acabar d'ajustar a final d'any. Per tant, com li dic, les altres dues coses venen un poc de més antic, però aquesta crec que és el principal repte que anem a tindre els representants nacionals de Castelló per a tirar una maneta i intentar que la nostra indústria ceràmica seguisca sent capdavantera en tot, no només en sostenibilitat, sinó també en rendibilitat i en oferir llocs de treball que falta.
És que qui conega una miqueta la funció de la Unió Europea, al final, per voler obrir mercats per a altres productes, sacrifiquen altres. Nosaltres ja ho hem viscut en la taronja, se mos queixa de la taronja sud-africana, que mos invadís el mercat i això repercutís en el llaurador dia a dia, que cada vegada n'hi ha més abandono. Tal vegada la ceràmica és una empresa encara rentable, perquè no deixa de ser un dels pocs negocis que reinvertissin els seus beneficis en innovació, que és el que la fa salvar-se. Però a vegades la Unió Europea, per voler guanyar mercats com la Índia o mercats que produeixen igual o li fan la competència i cuyos països no complissin ninguna norma d'emissions i tal, a lo millor n'hi hauria que dir, bueno, nosaltres hem sacrificat en el seu dia la taronja, i jo crec que en este sector, en aquestes províncies, la nostra en concret, ja han patit el nostre via crucis, no? No seria just tampoc que la ceràmica fora l'altra víctima, no?
Clar, sí. Són qüestions, evidentment, forma part de la política europea, no? I l'obrir nous mercats, pues ara tenim el debat també del Mercosur, un acord que ha costat, jo crec que són 25 anys, no? Fixa't lo difícil que és arribar a acords de lliure comerç i que efectivament, a part del sector agrícola i sobretot el sector ramader, clar, a Castelló no tenim un sector ramader massa potent, sí que, evidentment, hi ha ramaderia, però no és extensiva, sí que es pot suposar un problema, no? I crec que són coses que hem d'ajustar. La ceràmica és una qüestió que, evidentment, me deixes polítiques europees, però que està més vinculat a les emissions, a la sostenibilitat i tal, no? Jo crec que la ceràmica, en tots aquests acords europeus per a que entren productes i tal, sempre així prou ben parada, no? Jo també li dic que jo, que al final vinc de família de llauradors i el que tenim en casa són tarongers, no? Jo en la ceràmica no tinc ninguna vinculació personal. Sí que li dic que al final Europa, el que vostè diu, no? Pues Europa és molt gran i se van ajustant i la ceràmica ha sigut molt ben parada d'aquests acords, no? Al final Castelló som una província netament exportadora, entonces estos acords de lliure comerç aparentment molt van a beneficiar tots, però evidentment ja quan baixes al terreno de sector a sector, economia a economia, pues ja que li beneficia i ja que no li beneficia tant, no? I tenim que tratar de que aquests acords siguin lo més favorables possibles al nostre territori, no? Ja li dic que sobretot en l'agricultura, que també m'agrada que m'ho pregunte, pues lo que tractem sobretot és, bueno, d'anar compensant. I l'altre dia hi ha una notícia que m'ha alegrat molt, que és que ja no s'abandonen tants camps, o sigui, que s'ha estabilitzat la superfície cultivada, inclús que estava creixent, no? Que jo dic, mira, pues, a pesar de que és una barbaritat el que s'ha deixat de plantar, de tarongers, de clemenules, de lo que plantem per ací, que sí, bàsicament és clemenules, bueno, que ja s'ha parat i s'ha baixat i que ara torna a haver iniciatives per a recuperar els negocis agrícoles, jo crec que és important, però també tenim que tirar una maneta perquè és cert que quan no és una plaga és un producte. Ara, sobretot, crec que un tema que hem d'insistir és en tots aquests productes que ara nos deixen tirar, no? A la terra, que això està fent que la producció baixi molt. O sigui, diguem que se cultiven molts metres quadrats o moltes fanecaes, però després taronja cada gana menys. Per què? Perquè els productes, cada vegada se poden tirar menys productes i les collites són inferiors. Bueno, pues jo crec que també és una qüestió que n'hi hauria que revisar i n'hi hauria que mirar a veure. Evidentment, són decisions que se prenen pues, per la salut de les persones, però crec que també, a millor com li passa a la ceràmica, que bueno, ja han fet prou, ja està. Ja som un exemple a nivell mundial de sostenibilitat, de tal, però ja, està així, no? I a partir d'ara n'hi ha que pensar en nosaltres, podrà ser nosaltres ulleres.
I Jaume Llorenç, per lo que li quede de senador i per lo que li quede per Castelló, quin és el seu desig per que pugui vostè influir per a que vos vesquem beneficiats els ciutadans d'esta província?
Bueno, jo crec que a mi m'agradaria, i estant a l'oposició això és difícil, m'agradaria no tindre que anar sempre buscant solucions als problemes que fan altres, no? Jo crec que, com li he dit, tot el que li he dit són coses, pues, la pesca, pues, té un problema perquè resulta que en Europa hi ha una política de conservació d'espècies i tal, i es deixen pescar menys, no? Pues a intentar solucionar aquest problema. En la ceràmica ha aparegut aquest problema. Jo crec que a mi m'agradaria, i ja dic que això des de l'oposició és complicat, perquè al final qui legisla és el que governa, i qui aplica les lleis és el que governa, i en aquest cas el poder legislatiu estem per a, bueno, aquestes lleis, intentar que s'aproven, però després ja les aplica un altre, vull dir, és un poc complicat. Però sí que agradaria poder tindre iniciatives que li canviaren un poc la cara també a esta província, no? Jo crec que ahir tenim a la Diputació treballant molt bé i fent moltes coses i repartim molt bé els diners per a que arriben fins a l'últim raconet de la nostra província. Les Diputacions tenen una faena, jo crec que molt bonica, però molt complicada, que és atendre a pobles molt menuts i atendre i intentar evitar que aquest despoblament que en altres regions o en altres províncies d'Espanya és ja insalvable, pues que així no arribem a aquest punt. Pues bueno, i aquest tipus de coses sí que crec que buscar iniciatives que canvien la nostra província i no siguin reactives a problemes que se generen en altres àmbits, jo crec que seria lo que m'agradaria fer. Fins a quan? Pues mira, això és molt fàcil. La legislatura s'acaba en juliol del 27 o quan se convoquen eleccions. El president del govern pot avançar eleccions quan vulga i per tant la legislatura se pot acabar demà. Així no declari. Bueno, i en aquesta incertesa pues, també un poc perquè la inestabilitat del govern de Pedro Sánchez pues, també fa que no saps mai el que pot passar, no?
Pues Jaume Llorenç, lamento no tindre més temps per a vostè, però espero que quan la capital d'Espanya la solte de quan en quan s'arrime a aquestes instal·lacions i vinga a contar-nos coses com més interessants. Recordar a la gent que és regidor del PP per l'Ajuntament de Vila-real i senador per la província de Castelló en la Càmera Alta. Molt bon dia, molt bon any i que no res, que espere voler pronte.
Bueno, jo quan vulga sap que estic molt a gust sempre en esta casa i també mira, aprofite per a desitjar bon any a tots els vilarrealencs i a tots els que ens escolten, que desitjar-los que l'any vinga millor que l'any passat, no? I pitjor que el següent, això ho deprenc jo molt, i ara que d'ací un rato vindrà Javi de Fernando Roig, que sempre diu que la plantilla de l'any anterior, sempre tenim que tenir una plantilla millor que l'anterior i pitjor que l'any següent, pues igual, no? Que el 2026 siga un any millor que el 25 i pitjor que el 27.
Pues que així no siga.
Siento, no sabía que ya había quien se muera por ti. Pero no me compadezcas porque asumo la derrota y es que tú eres tan perfecta, yo solo un